Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Es un mecanismo que se está mostrando eficaz y de hecho se recoge en el propio acuerdo que en el caso de que hubiera nuevas restricciones por causa de un rebrote, las empresas podrían recurrir a un nuevo ERTE de fuerza mayor.
És la ministra portaveu María Jesús Montero a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari que ha beneït aquesta pròrroga dels ERTOs fins al 30 de setembre. Això, com escoltàvem, sempre que no hi hagi rebrot. Si fos així, acabarien anant més enllà. A canvi, les empreses amb expedient tenen prohibit acomiadar ningú abans de finals de març. L'entesa inclou exempcions de les quotes de la Seguretat Social per a les empreses que van incorporant treballadors i una ampliació de les ajudes extraordinàries als autònoms també fins a finals de setembre. És divendres 26 de juny de 2020. Repassem altres titulars de la jornada d'avui. L'OMS alerta que l'augment de casos de Covid-19 s'està notant bastant a Europa amb el desconfinament. Anna Ruiz.
A Catalunya, on les últimes hores s'han diagnosticat 90 positius nous, el govern demana no abaixar la guàrdia després d'haver detectat un relaxament de la ciutadania amb les mesures de seguretat.
Preocupa especialment l'afectació del brot de la franja de Ponent, tot i que de moment es descarta cap mesura a Lleida.
Ho ha assegurat a la xarxa el delegat del govern. Aquesta tarda la consellera de Salut visita Lleida i aquest migdia hi ha anat el president Quim Torra.
La Intersindical demana al govern que tanqui les mines de Súria i de Balsareny fins que no se'n millori la seguretat.
Ho fa després de l'accident mortal que hi va haver-hi ahir a la mina a Vilafruns d'Iberpotash. El segon en tres setmanes la companyia l'ha tancada, però no esbrina què va passar.
L'Autoritat del Transport Metropolità compensarà els títols de transport integrats que no s'hagin fet servir durant el confinament.
A partir de dimecres podran ampliar-ne la de caducitat. Només caldrà validar-los. Les compensacions pels que s'hagin fet servir es valoraran de manera individual.
I en esports, el Barça femení de futbol s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid als quarts de final de la Champions League femenina.
Serà a Sant Mamés el pròxim 21 d'agost i a partit únic.
Fem un cop d'ull també, arribats a aquesta hora, al temps que ens espera, les properes hores i els propers dies, que és divendres i estem a les portes del cap de setmana. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, què ens expliques? Bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores vindran marcades en conjunt per una situació força més tranquil·la. Parlarem, malgrat tot, del creixement de nuvolades a punts de muntanya, especialment cap a l'extrem nord del Pirineu, on durant aquesta propera tarda hi ha la probabilitat d'algun ruixat local, localment moderat i també amb la possibilitat de que vingui acompanyat de tempesta. A més, arribaran també nuvolades, especialment a partir de mitja tarda i del vespre, i no es descarta que cap al final de la jornada hi pugui haver algun ruixat a altres punts del terç oest del territori. D'altra banda, la temperatura avui es mantindrà en valors molt semblants als d'ahir, tot i que pujarà lleugera o fins i tot de manera local moderadament a punts del quadrant nord-est, a punts de les comarques de Girona, també puja una mica a punts del litoral i, per contra, localment podrà baixar una mica a la Ponent i a punts de la Catalunya Central. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Gràcies, Esther. Igualment, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la pròrroga dels ERTOs fins al 30 de setembre que el govern ha pactat amb patronal i sindicats. Aquest matí la beneïda el Consell de Ministres extraordinari. El pacte beneficia especialment totes les companyies que encara no han pogut tornar a la feina, que tenen prohibit fer acomiadaments, però fins a 6 mesos després que finalitzi l'expedient. Això seria a finals de març. L'entesa inclou exempcions de les quotes de la Seguretat Social per a empreses que van incorporant treballadors i una ampliació de les ajudes extraordinàries als autònoms, també fins a finals de setembre. Vegem si el govern espanyol en diu alguna cosa més. Tenim el nostre company David Navarro pendent de la roda de premsa del Consell de Ministres que s'està fent en aquest moment. David, bon dia, què hi han dit?
Bon dia. Doncs el decret fixa una bonificació decreixent en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses en expedient parcial entre juliol i setembre per la reincorporació de treballadors. També aniran disminuint les bonificacions per les empreses amb un expedient de regulació temporal total. D'aquesta manera, segons la portaveu de l'executiu, Maria Jesús Montero, es vol fomentar la tornada al funcionament de les empreses.
Se pone de manifiesto que siempre estas medidas incentivan la recuperación de la actividad y, por tanto, del empleo. Y, de hecho, con carácter general, las empresas que se acojan a esas exoneraciones tienen el compromiso de mantener el empleo durante un periodo de 6 meses.
Tot i això, s'especifica que en cas de rebrot es podran tornar a activar expedients de força major amb importants exoneracions fiscals. També es manté el cobrament de prestacions per als treballadors afectats pels ERTOs. El decret aprovat també es prorroguen els ajuts als autònoms, que es mantindran la bonificació total sobre les quotes al mes de juliol del 50% a l'agost i del 25% al setembre.
Gràcies, David. Més coses. Seguim parlant d'ajudes. Ara en l'àmbit però municipal, a Canet de Mar acaben d'obrir una convocatòria per sol·licitar ajuts per fer front a la Covid-19. Connectem amb Ràdio Canet per saber-ne més. Carlota Tanganelli, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Aquesta primera línia d'ajuts extraordinària comptarà amb un pressupost de 217.600 euros. L'objectiu del govern local és ajudar el teixit econòmic de Canet a fer front a les despeses fixes dels seus negocis o activitats econòmiques. Tal com explica la regidora de promoció econòmica, Anna Casas, es tracta de despeses com ara subministraments bàsics, cost d'existències malmeses o sous i salaris del personal.
Tot això és el que aquestes bases van a cobrir. La finalitat, doncs, és cobrir les despeses fixes dels empresaris de Canet. I aquí l'ajut és el que enteníem que havíem de fer.
L'Ajuntament destina més de 200.000 euros per a aquests ajuts. Aquest import es prorratejarà entre el total de sol·licituds correctament presentades, fixant un topall màxim de 1.000 euros per sol·licitud. El termini de presentació de les sol·licituds ha començat aquest dimarts i durarà fins al 12 de juliol. Es poden presentar en format telemàtic o directament a l'OAC.
Crònica de Ràdio Canet, gràcies, Carlota. Els ajuntaments que intenten ajudar els seus veïns a pal·liar els efectes del confinament, però que també comencen a fer números en la previsió d'una davallada d'ingressos que també patiran ells mateixos. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, bon dia. Aquí quines previsions fan?
Bon dia. En l'últim ple municipal, el consistori palafollenc aprovava un pla econòmic i financer. Es tracta d'una mesura obligada per l'Estat, un cop el consistori va decidir incomplir voluntàriament el sostre de la despesa. El govern palafollenc creu que no té sentit que un consistori sanejat com el de Palafolls, amb tots els indicadors en verd, hagi d'entrar en un pla econòmic i financer per intentar adequar les despeses amb els ingressos. Ara bé, l'àrea econòmica de l'Ajuntament de Palafolls es mostra preocupada enguany per un altre dels indicadors econòmics que cal complir, l'estabilitat pressupostària. Enguany estem que la crisi del coronavirus faci trontollar l'equilibri entre ingressos i despeses, ja que es pressuposa una davallada dels ingressos i un augment de les despeses per fer front a la crisi derivada de la Covid-19. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
Producte d'aquesta despesa extraordinària que realitzarem, segurament una altra de les magnituds que regulen la despesa de l'Ajuntament, no?, que és l'estabilitat, doncs segurament la incomplirem.
L'àrea econòmica del consistori palafollenc recorda que hi ha serveis municipals com la llar d'infants o l'escola municipal de música i dansa que han deixat de cobrar els usuaris mentre que les despeses s'han mantingut. També hi ha hagut despeses extraordinàries per fer front a la crisi sanitària primer i ara a la crisi econòmica que incrementen el pressupost de despeses del consistori.
Gràcies, Jordi, des de Ràdio Palafolls. Més coses. Una altra informació important aquest divendres és aquesta alerta de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, per l'augment de casos de coronavirus a Europa des que ha començat el desconfinament. Recorda que cada dia es notifiquen 700 morts i 20.000 nous contagis. A Catalunya, a les últimes hores, se n'han diagnosticat 163 de positius nous. El govern demana no abaixar la guàrdia després d'haver detectat un cert relaxament de la ciutadania amb les mesures de seguretat. Ho feia la consellera de Presidència, Meritxell Budó, avui als matins de TV3.
Aquest virus encara és entre nosaltres, que és veritat que potser l'estacionalitat i el fet d'haver pres aquestes mesures de distanciament, de l'utilització de la mascareta, de mesures d'higiene, doncs ens han permès anar controlant la transmissió d'aquesta pandèmia, però el virus encara és entre nosaltres, per tant el risc encara hi és i el que hem de ser és molt conscients d'això, perquè està a les nostres mans evitar aquesta segona onada en bona part.
Feta aquesta crida a la prudència, els experts apunten, i val la pena destacar-ho també, que de moment els brots que s'han detectat a l'Estat estan sota control. Ho deia aquest matí a la xarxa el doctor Ramon Villalbí, que és portaveu de la Societat Espanyola de Salut Pública. Creu que en general la ciutadania està actuant bé i lamenta l'accés de crítiques que estan rebent sobretot els joves. Seguia l'entrevista al nostre company David Fleta. David, bon dia, quan vulguis.
La joventut està en la diana de les crítiques per l'accés de relaxament en el compliment de les normes de distància social. Tot i això, Joan Ramon Villalbí considera que se'ls està estigmatitzant i que la major part d'ells està fent bé les coses.
La gent utilitza mascaretes, la gent manté distàncies, a l'espai públic, al comerç, jo veig que la gent s'esforça a ser prudent. I bueno, els adolescents sempre ens han semblat més esbojarrats i són adolescents, però en general jo diria que inclús entre ells hi ha moltes mesures que protegeixen que són seguides de forma general.
Villalbí també afirma que els brots que s'estan produint posen de manifest les febleses de la societat, ja que molts apareixen entre el precariat, com temporers o treballadors dels escorxadors. A més, recorda que mentre es pugui controlar el circuit de contagis no caldrà extremar les mesures.
Gràcies, David. Seguim amb el brot que ara mateix preocupa més el govern, que és el de la Franja de Ponent. Les comarques lleidatanes limítrofes el segueixen amb atenció, especialment en el sector agrari. De moment, però, no es preveu cap retrocés de fase, com ha passat a l'Aragó. Ho assegurava a la xarxa el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer.
Les últimes dades de contactes des del dia 20 es mouen amb xifres entre 27, 11, 18, 20. Són xifres molt raonables. El futur és desconegut per tothom, també per nosaltres, i si convingués prendre mesures també ens hauríem de prendre. Però no estem en aquest horitzó ni en aquesta tesitura en aquests moments.
Declaracions d'aquest matí abans de la visita institucional que avui el president Quim Torra està fent a Lleida. Connectem en directe amb els companys d'UAU Lleida Ràdio per veure si Quim Torra s'ha referit o no a aquest brot. Jordi Sebastià, bon dia. Què ens en destaques del que ha dit el president?
Doncs bon dia. Doncs el president Quim Torra diu que no li tremolarà la mà per prendre qualsevol decisió que calgui davant d'una possible tornada enrere pel que fa a la desescalada del territori de Ponent, després de l'augment d'infeccions i dels rebrots d'aquests darrers dies a la Franja, com explicàveu. Ho ha dit a Lleida, on ha explicat que a aquestes hores hi ha una reunió d'alt nivell per decidir quines decisions prendre. Recordem que avui Lleida ha registrat 50 nous casos positius per coronavirus a la regió de Ponent, 59 a tota la demarcació, i així ho deia el president Torra.
Nosaltres estem preparats per qualsevol decisió que s'hagi de prendre. No ens tremolarà el pols per qualsevol decisió que s'hagi de prendre. Sempre, com sabeu, el govern de la Generalitat posa per davant de tot la salut i la vida de les persones. I el que volem, de totes maneres, és ara, sobre el terreny, insisteixo, en la reunió que ara tindrem a 2:15 amb la consellera i els representants de la regió sanitària, a veure com està exactament la situació. L'estem seguint al minut, s'estan prenent totes les decisions que cal al minut.
De fet, aquesta tarda la consellera Vergés atendrà els mitjans a partir de les 5 de la tarda, on s'acabarà d'explicar la situació sanitària actual de la plana de Lleida. Torra ha visitat la capital del Segrià per veure la col·lecció Gelong del Museu de Lleida, però també ha fet referència per ser el suplicatori que va aprovar ahir el Congrés de Diputats per tal que Laura Borràs sigui jutjada pel Tribunal Suprem. El president ha apuntat que, segons ell, un independentista mai tindrà un judici just a Espanya i assenyala que hauria votat no al suplicatori de la portaveu al Congrés de Junts per Catalunya.
Gràcies des d'UAU Lleida Ràdio per aquesta crònica. El nostre company Jordi Sebastià. Seguirem atentament aquesta tarda, com no pot ser d'una altra manera, tot el que passi a la demarcació de Lleida i aquesta roda de premsa de la consellera de Salut, la Vergés. Ara canviem de tema, parlem de la petició que la intersindical ha fet també al govern perquè tanqui les mines de Súria i Balsareny fins que no se'n millori la seguretat. Ho fa després de l'accident mortal que hi va haver ahir a la mina de Vilafruns d'Iberpotash, el segon en 3 setmanes, ahir ens n'ocupàvem abastament. La companyia l'ha tancada mentre investiga què va passar i els treballadors s'aniran a la vaga dimarts vinent. Ens ho amplien des de Ràdio Sallent. Olga Gili, bon dia. Quina és l'última hora?
Bon dia. Sí, en un comunicat, la intersindical reclama a la Generalitat que investiguin les causes per contrastar la responsabilitat evident de la manca de seguretat per part de Montaje Rus i ACL. També exigeix al Departament d'Empresa i Ocupació que actuï immediatament i que davant del risc greu imminent que comporta el manteniment de la producció de les mines de Súria i Balsareny, en paralitzi l'activitat fins que aquesta es pugui fer en condicions de seguretat. Hi haurà una vaga el dia 30 de juny, que és el dimarts, perquè recorda recorden que després de la primera mort la van convocar i va ser indefinida per exigir un pla de seguretat laboral d'empresa. L'aturada que havia de començar el 17 de juny es va ajornar fins al 30 davant de la promesa de la direcció de Montajes Rus per iniciar immediatament una negociació per acordar i implementar aquestes imprescindibles iniciatives. Ara està prevista pel dia 30 de juny sota el lema per la seguretat de la mina.
Doncs dimarts vinent tornarem a connectar amb tu segur. Gràcies, Olga, des de Ràdio Sallent. En clau de successos, un apunt, una investigació que han obert els Mossos d'Esquadra per aclarir una mort violenta que hi ha hagut aquesta matinada a Barcelona.
Sí, ha passat cap a les dues al passeig de Lluís Companys. Segons TV3, l'home ha perdut la vida en una baralla en la qual ha participat un grup nombrós de persones. Ha rebut una ganivetada i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.
I ja situats a Barcelona, anem un moment a l'Ajuntament, on avui hi havia ple. L'informe de l'estat de la ciutat s'havia de presentar fa mesos, però la pandèmia l'ha acabat posposant fins avui, aquest balanç de la capital catalana. Les mesures de reactivació econòmica post-Covid han estat l'eix central. També hem de destacar l'anunci de Colau. La ciutat organitzarà un acte de dol per a les víctimes del coronavirus.
Sí, i a més d'anunciar aquest acte oficial, l'alcaldessa de Barcelona ha fet una crida a tots els grups municipals a sumar forces i assegurar l'autonomia local per preparar la reactivació econòmica de la ciutat. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha resumit d'aquesta manera l'estratègia de futur de Barcelona.
Jobs, jobs, jobs. Feina, feina, feina. La millor manera de combatre les desigualtats, la millor manera de garantir la prosperitat. Des de les pimes fins a la indústria, des del turisme fins al comerç, aquesta ha de ser la nostra prioritat els propers mesos perquè la que ve és molt grossa.
En el ple d'avui també es preveu que el grup de Junts per Catalunya farà un prec a l'alcaldessa perquè l'Ajuntament retiri la medalla d'or a l'expresident del govern, Felipe González. I Barcelona, pel canvi, demanarà al ple un compromís amb l'Hermitage. Això després que el port hagi demanat a l'Ajuntament recuperar el projecte. Per cert que Manuel Valls, que ha intervingut al ple via telemàtica, ha retret així a Colau i al govern municipal la declaració institucional contra ell que es va aprovar a l'anterior sessió plenària.
Tinc a dir, alcaldessa, que després del que va passar a l'últim plenari estic content de no estar amb vosaltres, perquè va ser un moment d'hipocrisia i de nivell polític molt baix i això quedarà per mi com un element molt important.
Recordem que al passat ple els grups que conformen el govern municipal van donar suport a la declaració institucional d'Esquerra contra l'actuació de Valls quan era ministre de l'Interior a França.
Passen dos minuts del punt d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Consell de Ministres beneeix la pròrroga dels ERTOs fins al 30 de setembre.
A canvi, l'entesa amb patronal i sindicats estableix que no seran possibles els acomiadaments fins al 31 de març. El pacte inclou exempcions de seguretat social per a les empreses que incorporen treballadors i més ajudes als autònoms.
I l'OMS alerta de l'augment de casos de Covid-19 a Europa amb el desconfinament.
A Catalunya, a les últimes hores, s'han diagnosticat 163 positius nous. El govern demana no abaixar la guàrdia després d'haver detectat un relaxament de la ciutadania amb les mesures de seguretat.
Preocupa especialment l'afectació del brot de la franja de Ponent, tot i que de moment es descarta cap mesura a Lleida.
Ho ha assegurat a la xarxa el delegat del govern. Aquesta tarda la consellera de Salut visita Lleida. Aquest migdia hi ha anat el president Quim Torra.
Amb tu he après.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i el del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
L'Autoritat de Transport Metropolità compensarà els viatgers que tinguin títols de transport integrats i no els hagin fet servir durant el confinament, és a dir, des del 14 de març. A partir de dimecres podran ampliar-ne la caducitat, només caldrà validar-los. Els que si l'hagin utilitzat també podran optar una compensació que hauran de sol·licitar de manera telemàtica. Avui s'han fet públics tots els detalls de com i quan tot plegat els té la nostra companya Mont Carvajal. Mont, et passem el relleu. Bon dia.
Bon dia, Anna. L'Autoritat del Transport Metropolità calcula que haurà de compensar 600.000 abonaments mensuals i trimestrals caducats durant l'estat d'alarma. Hi haurà dos mecanismes per recuperar-los. Un per persones que no han fet servir el seu títol des del 14 de març. Aquests el validen en una màquina d'accés a partir de l'1 de juliol i automàticament se'ls imprimirà la nova data de caducitat. Compte perquè, com que comença a comptar a partir d'aquell moment, es recomana fer-ho a partir que realment es necessiti, no abans o se li tornarà a caducar. L'altre mètode és per als que sí que van utilitzar els seus títols de transport durant el confinament per motius laborals. Aquests han d'omplir un formulari. L'ATM quantificarà els dies que se li deuen i ho recuperarà amb les noves T-compensació Covid, segons ha explicat el director general de l'ATM, Pere Torres.
Compensació Covid, que n'hi ha doncs, d'un dia, de 5 dies, de 10 dies i de 30 dies. Aleshores, es fa una combinació amb aquests diferents títols fins a arribar a la xifra de dies que s'hagi de compensar. Per tant, si són 8, doncs se li donarà un títol de 5 dies i 3 títols d'un dia.
D'altra banda, Torres ha denunciat que dels 392 milions d'euros del Fons Estatal per a Operadors de Transport Públic per compensar pèrdues per la Covid, el Consorci de Madrid en rebrà 260, és a dir, el 66%, i l'ATM 130 milions, el 33%, quan el dèficit ja és de 178 milions. I finalment, dir-vos que les proves de la T-Mobilitat han quedat ajornades de moment.
Gràcies, Mont, i no deixem encara el transport públic perquè avui tenim unes dades de Ferrocarrils de la Generalitat, dades de validacions. Aquest darrer mes els han augmentat un 133%. Més detalls en connexió amb Cugat Mèdia. Pau Vázquez, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. La demanda de persones usuàries ha incrementat progressivament a mesura que avançaven les fases de la desescalada i amb l'entrada a l'etapa de represa es preveu que els viatges segueixin pujant fins a apropar-se a les xifres d'anys anteriors. Per estacions, les que han experimentat un creixement més important són les de Vall d'Oreig amb un 164,5% més, Sant Joan amb 151,7% i Sant Cugat amb un 137,4%. Ara bé, les dades encara són lluny de les que es registraven durant l'any passat, quan hi havia entre 35.000 i 38.000 validacions diàries a les estacions de Sant Cugat. Amb el pic més baix de la demanda, a l'abril, només va viatjar un 5% dels passatgers habituals d'abans de la pandèmia. En total, la línia Barcelona-Vallès, que dona servei a Sant Cugat, ja ha superat les 83.000 persones usuàries els dies laborables, arribant a un terç de les validacions d'abans de la crisi.
I ara crònica cultural. Aquest divendres volem parlar de cinema, de la reobertura de moltes sales i d'una iniciativa que ho vol celebrar. Molts dels cinemes que avui tornen a tenir públic projectaran una pel·lícula d'allò més especial per aquesta ocasió, Cinema Paradiso. Un d'aquests és el cinema del Picat, el Picat Ràdio. Pere Gilar, bon dia, ens en dones més detalls, si us plau?
Bon dia, Anna. Tres mesos i mig després es podrà tornar a gaudir del 7è art al complex multisala del Picat del grup JCA Cinemes. La seva directora general, Montse Cortada, celebra l'obertura i assegura que ho fan amb els ànims ben a dalt.
Una companyia que fa 97 anys que pràcticament ha operat cada dia, necessitem vitalment tornar a fer allò que més estimem. Per tant, les ganes, l'energia i els ànims són alts.
Cortada també ha justificat l'emissió de tot un clàssic, Cinema Paradiso.
Una mica de ganes de tocar la fibra tant de l'espectador com crec que del exhibidor. No? Perquè al final Cinema Paradiso és un gran referent dintre del que significa la màgia del cinema o el, com deia el meu avi, el cuquet del cinema, no?
Aquestes instal·lacions, les més grans de tot Ponent, obriran amb un 30% de l'aforament, tot i que se'ls permet un 50. També ho faran amb butaques numerades i augmentant de 15 a 30 els minuts entre cada projecció.
Gràcies, Pere, des del Picat Ràdio. Arribats a aquest punt, toca obrir la crònica esportiva. La repassem connectant amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem del futbol perquè aquest matí hem conegut que el Barça femení s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid en els quarts de final de la Women Champions League. Serà a Sant Mamés a partit únic el pròxim 21 d'agost. En cas de superar aquesta primera eliminatòria, les de Lluís Cortés s'enfrontarien al guanyador de l'emparellament entre el Glasgow City i el Wolfsburg alemany. Seguim parlant de futbol perquè el sorteig del Playoff Express cap a segona divisió ha emparellat els equips catalans amb filials o el potent Eivissa. Així, el Barça B s'enfrontarà al Valladolid B, el Cornellà ho farà amb l'Eivissa i el Centre d'Esport Sabadell s'enfrontarà amb l'Atlètic de Madrid B. Des de Ràdio Sabadell ens ho explica Sergi Parc.
El filial de l'Atlético de Madrid serà el rival del Centre d'Esports a la primera ronda del play-off. El duel, recordem, serà partit únic i tindrà lloc el diumenge 19 de juliol al Nuevo Mirador del Jazeeras. El rival serà un conjunt al Matalasser que va acabar tercer classificat al grup primer de segona B. José Manzanera, director esportiu del Sabadell, feia aquesta valoració en calent del creuament.
Son un filial, son gente más joven, coge la forma mucho más rápido y si encima han estado compitiendo en categoría superior, pues tienen un ritmo de competición mucho más elevado. Pero yo no me centraría en eso, yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros. Ya tenemos el rival, ya sabemos contra quién tenemos que jugar el domingo en Algeciras. A partir de ahí, a pensar en nosotros, a mejorar nosotros y a competir.
L'Atlético B ha estat lluitant durant tota la Lliga amb l'Atlètic Balears per la primera posició del seu grup, però es va desinflar en el tram final, sumant només 5 punts dels últims 18 en joc.
Seguim parlant de futbol perquè l'Espanyol és cada cop més a prop de baixar a segona divisió. La derrota d'ahir al camp del Betis per 1-0 deixa els d'Abelardo a 8 punts de la permanència quan queden només 7 partits per acabar la Lliga. I el Celta ha anunciat avui mateix la renovació del tècnic sabadellenc Òscar García Junyent fins al 2022. I el president de la Generalitat, Quim Torra, ha parlat avui de la candidatura dels Jocs Pirineus Barcelona 2030, assegurant que treballen perquè siguin els primers Jocs Verds de la història.
Està fet, em sembla, amb la mentalitat segle XXI, amb un respecte escrupolós pel medi ambient, involucrant-se justament amb aquest tema, fent potser els primers Jocs Verds de la història. No? I després hi ha un altre punt, per mi també molt important, d'aquests Jocs, que és l'equilibri territorial. No? Això que parlem tant de l'equilibri territorial, I per tant, aquesta és una oportunitat única que ens permet doncs, d'equilibrar territori, de fer-ho més sostenible.
I en bàsquet, el Real Madrid pot quedar avui eliminat de la fase final de la Lliga Endesa. Els blancs estaran ben pendents del que faci el València Bàsquet davant del Gran Canària en el partit que juga aquesta tarda. En cas de victòria dels valencians, el Madrid quedarà fora de la Lliga. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 2:45. Nosaltres fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Segur que també us passa com a mi, que sempre que mireu la lluna us quedeu embadalits. Benvinguts a l'Embaladits. Estem a la biblioteca de l'escola Les Tereses de Vilanova, la Geltrú, convidats per la Júlia García.
Hola, Júlia.
Hola, Montse.
T'agrada mirar la lluna?
Sí.
I la poesia?
T'agrada? També.
I llegir-la?
També.
I seguiràs llegint poesia?
Sí.
Ens podries dir com es diu aquest poema?
Cançó de la lluna.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Miquel Desclot.
Doncs què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, i gràcies a la Júlia García, llegirem un poema que parla de l'astre més enigmàtic de l'univers. Cançó de la lluna, del poeta i amic
Miquel Desclot.
Jo sóc la lluna, blanca i rodona. M'he fet rodona de rodolar.
Pel cel rodolo, del cel us miro.
Sempre vigilo quin boca hi fa.
Jo sóc la lluna que us vinc a veure.
Tot passejant-me pel cel enllà. La lluna us mira, fa companyia i us dona un bri de clar de dia.
Moltíssimes gràcies, Júlia. I com fa la lluna, nosaltres observarem atentament els llibres dels poemes. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Es un mecanismo que se está mostrando eficaz y de hecho se recoge en el propio acuerdo que en el caso de que hubiera nuevas restricciones por causa de un rebrote, las empresas podrían recurrir a un nuevo ERTE de fuerza mayor.
És la ministra portaveu María Jesús Montero a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari que ha beneït la pròrroga dels ERTOs fins al 30 de setembre. Això, com escoltàvem, sembla que no hi hagi rebrot. Si fos així, anirien més enllà. A canvi, les empreses amb expedient tenen prohibit acomiadar ningú abans de finals de març. L'entesa inclou exempcions de les quotes de la Seguretat Social per a les empreses que van incorporant treballadors i una ampliació de les ajudes extraordinàries als autònoms, també fins a finals de setembre. És divendres 26 de juny de 2020. Repassem altres titulars de la jornada d'avui. L'OMS alerta de l'augment de casos de Covid-19 a Europa amb el desconfinament en arruït.
Sí, i a Catalunya les últimes hores s'han diagnosticat 163 positius nous. El govern demana no abaixar la guàrdia després d'haver detectat un relaxament de la ciutadania amb les mesures de seguretat.
Preocupa especialment l'afectació del brot de la franja de Ponent, tot i que de moment es descarta cap mesura a Lleida.
Ho ha assegurat a la xarxa el delegat del govern. Aquesta tarda la consellera de Salut visita Lleida. Aquest migdia ho ha fet el president Quim Torra.
I la Intersindical demana al govern que tanqui les mines de Súria i de Balsareny fins que no se'n millori la seguretat.
Ho fa després de l'accident mortal que hi va haver ahir a la mina de Vilafruns, el segon en tres setmanes. La companyia l'ha tancada, però no esbrina què va passar.
L'Autoritat del Transport Metropolità compensarà els títols de transport integrats que no s'hagin fet servir durant el confinament.
A partir de dimecres podran ampliar-ne la caducitat. Només caldrà validar-los. Les compensacions pels que s'hagin vist fet servir es valoraran de manera individual.
I en esports, el Barça femení de futbol s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid als quarts de final de la Champions League femenina.
Serà a Sant Mamés el pròxim 21 d'agost i a partit únic.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Informació important, és divendres i estem a les portes del cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens expliquin què ens espera. Esther Batalla, què ens dius? Bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores vindran marcades en conjunt per una situació força més tranquil·la. Parlarem, malgrat tot, del creixement de nuvolades a punts de muntanya, especialment cap a l'extrem nord del Pirineu, on durant aquesta propera tarda hi ha la probabilitat d'algun ruixat local, localment moderat i també amb una possibilitat de que vingui acompanyat de tempesta. A més, arribaran també nuvolades, especialment a partir de mitja tarda i del vespre, i no es descarta que cap al final de la jornada hi pugui haver algun ruixat a altres punts del terç oest del territori. D'altra banda, la temperatura avui es mantindran valors molt semblants als d'ahir, tot i que pujarà lleugera o fins i tot de manera local moderadament a punts del quadrant nord-est, a punts de les comarques de Girona també puja una mica a punts del litoral i per contra, localment podrà baixar una mica a Ponent i a punts de la Catalunya central. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Igualment, gràcies, Esther. Bon cap de setmana. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parla ara Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, aquesta pròrroga dels ERTOs fins al 30 de setembre que el govern ha pactat amb patronal i sindicats. Aquest matí la van ahir del Consell de Ministres Extraordinari. El pacte beneficia especialment totes les companyies que encara no han pogut tornar a la feina, que tenen però prohibit fer acomiadaments fins a 6 mesos després que finalitzi l'expedient. L'entesa inclou exempcions de les quotes de la Seguretat Social per a les empreses que van incorporant treballadors i una ampliació de les ajudes extraordinàries que es donen als autònoms, per a ells també, fins a finals de setembre. Vegem si el govern en diu alguna cosa més. Tenim el nostre company David Navarro pendent de com anava la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, aquest Consell de Ministres extraordinari. David, bon dia, què hi han dit?
Bon dia, doncs, que el decret fixa una bonificació decreixent en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses en expedient parcial entre juliol i setembre per la reincorporació de treballadors. També aniran disminuint les bonificacions per a les empreses amb un expedient de regulació temporal total. D'aquesta manera, segons la portaveu de l'executiu, Maria Jesús Montero, es vol fomentar la tornada al funcionament de les empreses.
Se pone de manifiesto que siempre estas medidas incentivan la recuperación de la actividad y, por tanto, del empleo. Y, de hecho, con carácter general, las empresas que se acojan a esas exoneraciones tienen el compromiso de mantener el empleo durante un periodo de 6 meses.
Tot i això, s'especifica que en cas de rebrot es podrà tornar a activar expedients de força major amb importants exoneracions fiscals. També es manté el cobrament de prestacions per als treballadors afectats pels ERTOs. El decret aprovat també es prorroguen els ajuts als autònoms, que mantindran la bonificació total sobre les quotes el mes de juliol del 50% a l'agost i del 25% al setembre.
Gràcies, David. Més coses. Una altra informació important aquest divendres és l'alerta de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, per l'augment de casos de coronavirus a Europa, que ha començat amb el desconfinament. Recorda que cada dia es notifiquen 700 morts i 20.000 nous contagis. A Catalunya, les últimes hores s'han diagnosticat 163 positius nous i el govern demana no abaixar la guàrdia després d'haver detectat un relaxament de la ciutadania amb les mesures de seguretat contra la Covid-19. Ho feia la consellera de Presidència, Meritxell Budó, als matins de TV3.
Aquest virus encara és entre nosaltres, que és veritat que potser l'estacionalitat i el fet d'haver pres aquestes mesures de distanciament, de l'utilització de la mascareta, de mesures d'higiene, doncs ens han permès anar controlant la transmissió d'aquesta pandèmia, però el virus encara és entre nosaltres, per tant el risc encara hi és i el que hem de ser és molt conscients d'això, perquè està a les nostres mans evitar aquesta segona onada en bona part.
Fet aquesta crida a la prudència, els experts apunten que de moment els brots que s'han detectat a l'estat estan sota control. Ho deia aquest matí a la xarxa el doctor Ramon Villalbí, portaveu de la Societat Espanyola de Salut Pública. Creu que en general la ciutadania està actuant bé i lamenta l'excés de crítiques que estan rebent els joves. Seguia l'entrevista al nostre company David Fleta. David, bon dia, quan vulguis.
La joventut està en la diana de les crítiques per l'excés de relaxament en el compliment de les normes de distància social. Tot i això, Joan Ramon Villalbí considera que se'ls està estigmatitzant i que la major part d'ells està fent bé les coses.
La gent utilitza mascaretes, la gent manté distàncies, a l'espai públic, al comerç, jo veig que la gent s'esforça a ser prudent. Els adolescents sempre ens han semblat més esbojarrats i són adolescents, però en general jo diria que inclús entre ells hi ha moltes mesures que protegeixen que són seguides de forma general.
Villalbí també afirma que els brots que s'estan produint posen de manifest les febleses de la societat, ja que molts apareixen entre el precariat, com temporers o treballadors dels escorxadors. A més, recorda que mentre es pugui controlar el circuit de contagis no caldrà extremar les mesures.
Gràcies, David. Seguim amb el brot que ara mateix més preocupa el govern, que és el de la Franja de Ponent. Les comarques lleidatanes limítrofes el segueixen amb atenció, especialment en el sector agrari. De moment, però, no es preveu cap retrocés de fase, com sí que ha passat a l'Aragó, ho assegurava a la xarxa el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer.
Les últimes dades de contactes des del dia 20 es mouen amb xifres entre 27, 11, 18, 20. Són xifres molt raonables. El futur és desconegut per tothom, també per nosaltres, i si convingués prendre mesures també les hauríem de prendre. Però no estem en aquest horitzó ni en aquesta tesitura en aquests moments.
Paraules a la xarxa d'aquest matí, hores abans d'aquesta visita institucional que el president Quim Torra està fent a Lleida. Connectem en aquests moments en directe amb UAU Lleida Ràdio per veure què ha dit Quim Torra d'aquest brot. Jordi Sebastià, bon dia, tot teu.
Bon dia, el president Quim Torra diu que no li tremolarà la mà per prendre qualsevol decisió que calgui
davant d'una possible tornada enrere pel que fa a la desescalada al territori de Ponent després de l'augment d'infeccions i de rebrots d'aquests darrers dies a la franja. Ho ha dit a Lleida, on ha explicat que a aquestes hores hi ha una reunió d'alt nivell per dir quines decisions prendre. Recordem que avui Lleida ha registrat 59 casos positius per coronavirus a la regió de Ponent, 59 a tota la demarcació. Així ho deia el president Torra.
Nosaltres estem preparats per qualsevol decisió que s'hagi de prendre. No ens tremolarà el pols per qualsevol decisió que s'hagi de prendre. Sempre, com sabeu, el govern de la Generalitat posa per davant de tot la salut i la vida de les persones. I el que volem, de totes maneres, és ara, sobre el terreny, insisteixo, en la reunió que ara tindrem a 2:15 amb la consellera i els representants de la regió sanitària, a veure com està exactament la situació. L'estem seguint al minut, s'estan prenent totes les decisions que cal al minut.
Aquesta tarda, la consellera Vergés atendrà els mitjans a partir de les 5, on s'acabarà d'explicar la situació sanitària actual de la plana de Lleida.
Gràcies, Jordi. Des d'1 a 1, Lleida Ràdio. Caldrà, doncs, estar molt pendents d'aquesta compareixença de la consellera Alba Vergés a les 5 de la tarda, insistim. De moment, nosaltres canviem de tema i parlem d'aquesta petició de la intersindical, una petició al govern perquè tanqui les mines de Súria i Balsareny fins que no se'n millori la seguretat. Ho ha fet després de l'accident mortal que hi va haver ahir a la mina de Vilafruns, d'Iberpotash, el segon en 3 setmanes. La companyia l'ha tancada mentre investiga què va passar. Ens ho amplien des de Ràdio Sallent. Olga Gili, bon dia. Quina és l'última hora?
Bon dia. Sí, en un comunicat, la intersindical reclama a la Generalitat que investiguin les causes per contrastar la responsabilitat evident de la manca de seguretat per part de Montaje Rus i ACL. També exigeix al Departament d'Empresa i Ocupació que actuï immediatament i que, davant del risc greu imminent que comporta el manteniment de la producció de les mines de Súria i Balsareny, en paralitzi l'activitat fins que aquesta es pugui fer en condicions de seguretat. Hi haurà una vaga el dia 30 de juny, que és el dimarts, perquè recorden que després de la primera mort la van convocar i va ser indefinida per exigir un pla de seguretat laboral d'empresa. L'aturada que havia de començar el 17 de juny es va ajornar fins al 30 davant de la promesa de la direcció de Montaje Rus per iniciar immediatament una negociació per acordar i implementar aquestes imprescindibles iniciatives. Ara està prevista pel dia 30 de juny sota el lema per la seguretat de la mina.
Doncs dimarts en tornem a parlar, segur. Gràcies, Olga, des de Ràdio Sallent. En clau de successos, un apunt, una investigació que han obert els Mossos d'Esquadra per aclarir una mort violenta que hi ha hagut aquesta matinada a Barcelona.
I ha passat cap a les 2 al passeig Lluís Companys. Segons TV3, l'home ha perdut la vida en una baralla en la qual ha participat un grup nombrós de persones. Ha rebut una ganivetada i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.
I ja situats a Barcelona, anem un moment a l'Ajuntament, on avui hi havia ple. L'informe de l'estat de la ciutat s'havia de presentar fa mesos, però la pandèmia doncs, l'ha acabat posposant fins avui. Les mesures de reactivació econòmica post-Covid han estat l'eix central. També hem de destacar, però, l'anunci d'Ada Colau. La ciutat organitzarà un acte de dol per les víctimes del coronavirus. Anna Ruiz.
I a més d'anunciar aquest acte, l'alcaldessa de Barcelona ha fet una crida a tots els grups municipals a sumar forces i assegurar l'autonomia local per preparar la reactivació econòmica de la ciutat. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha resumit així l'estratègia de futur a Barcelona.
Jobs, jobs, jobs. Feina, feina, feina. La millor manera de combatre les desigualtats, la millor manera de garantir la prosperitat. Des de les pimes fins a la indústria, des del turisme fins al comerç, aquesta ha de ser la nostra prioritat els propers mesos perquè la que ve és molt grossa.
En el ple d'avui també es preveu que el grup de Junts per Catalunya farà un prec a l'alcaldessa perquè l'Ajuntament retiri la medalla d'or a l'expresident del govern, Felipe González. I Barcelona, pel canvi, demanarà al ple un compromís amb l'Hermitage. Això, després que el port hagi demanat al consistori recuperar el projecte. Per cert que Manuel Valls, que ha intervingut al ple via telemàtica, ha retret així Colau i els partits que conformen el govern municipal la declaració institucional contra ell que es va aprovar a l'anterior sessió plenària.
Tinc que dir, alcaldessa, que després del que ha passat a l'últim plenari estic content de no estar amb vosaltres, perquè va ser un moment d'hipocrisia i de nivell polític molt baix i això quedarà per mi com un element molt important.
Recordem que al passat ple els grups que conformen el govern municipal van donar suport a la declaració institucional d'Esquerra contra l'actuació de Valls quan aquest era ministre de l'Interior a França.
I més coses, l'Autoritat del Transport Metropolità compensarà els viatgers que tinguin títols de transport integrats i no els hagin fet servir durant el confinament, és a dir, des del 14 de març. A partir de dimecres podran ampliar-ne la caducitat, només caldrà validar-los. Els que sí que l'hagin utilitzat també podran optar a una compensació que hauran de sol·licitar de manera telemàtica. Avui s'han fet públics tots els detalls de com i quan tot això els té la nostra companya Mont Carvajal. Mont, et passem el relleu, bon dia.
Bon dia, Anna. L'Autoritat del Transport Metropolità calcula que haurà de compensar 600.000 abonaments mensuals i trimestrals caducats durant l'estat d'alarma. Hi haurà dos mecanismes per recuperar-los. Un, per persones que no han fet servir el seu títol des del 14 de març. Aquests el validen en una màquina d'accés a partir de l'1 de juliol i automàticament se'ls imprimirà la nova data de caducitat. Com que comença a comptar a partir d'aquest moment, es recomana fer-ho a partir que es necessiti, no abans, no cal anar al primer dia corrents o se li tornarà a caducar. L'altre mètode és per als que sí que van utilitzar els seus títols de transport durant el confinament per motius laborals. Aquests han d'omplir, han de fer un formulari, l'ATM quantificarà els dies que se li deuen i ho recuperarà amb les noves T-compensació Covid, segons ha explicat el director general de l'ATM, Pere Torres.
Compensació Covid, que n'hi ha doncs, d'un dia, de 5 dies, de 10 dies i de 30 dies. Aleshores, farà una combinació amb aquests diferents títols fins a arribar a la xifra de dies que s'hagi de compensar. Per tant, si són 8, doncs se li donarà un títol de 5 dies i 3 títols d'un dia.
D'altra banda, Torres ha denunciat que dels 392 milions d'euros del Fons Estatal per operadors de transport públics per compensar pèrdues per la Covid, el Consorci de Madrid en rebrà 260, és a dir, el 66%, mentre que l'ATM només en rebrà el 33%, 130 milions, quan el dèficit ja és de 178 milions. Finalment, les proves de la T-Mobilitat han quedat ajornades de moment.
Gràcies, Mont. Passa un minut de 3:15. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Consell de Ministres beneeix la pròrroga dels ERTOs fins al 30 de setembre.
I, a canvi, l'entesa amb patronal i sindicats estableix que no seran possibles els acomiadaments fins al 31 de març. El pacte inclou excepcions de seguretat social per a les empreses que incorporen treballadors i més ajudes als autònoms.
I l'OMS alerta de l'augment de casos de Covid-19 a Europa amb el desconfinament.
A Catalunya, les últimes hores s'han diagnosticat 163 positius nous. El govern demana no abaixar la guàrdia després d'haver detectat un relaxament de la ciutadania amb les mesures de seguretat.
I preocupa especialment l'afectació del brot de la franja de Ponent, tot i que de moment es descarta cap mesura a Lleida.
Ho ha assegurat a la xarxa el delegat del govern. Aquesta tarda la consellera de Salut visita Lleida. Aquest migdia ho ha fet el president Quim Torra.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Arenys de Munt, on la policia local investiga les escombraries per localitzar els mals recicladors. Resulta que reben moltes queixes de veïns que es troben que la brigada no recull escombraries que no estan ben separades i que no se sap ben bé de qui són. Ara engegaran una mena de CSI per aclarir-ho. Investigaran les restes i atenció perquè la sanció per no reciclar bé és de 350 euros com a mínim. Ràdio Arenys de Munt, Pau Casals, ens en dones més detalls, si us plau, bon dia.
Bon dia, això es fa perquè, segons les queixes dels veïns, hi ha bosses que es queden al carrer, que tot sovint no formen part de la casa que hi ha davant d'allà on han estat llançades. Per intentar enxampar infractors, la policia local i la brigada analitzen les bosses que no s'han recollit i les obren per buscar-hi alguna pista que condueixi a la persona o família que les ha llançat. No separar els residus a casa i treure la bossa amb residus barrejats sense classificar té una sanció mínima de 350 euros. El regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí, explica que d'entrada els agents cívics passen a informar, però que posteriorment es procedeix a sancionar les persones que no retinen les bosses que prèviament s'han deixat al carrer.
Que collen i s'obre
tant, aquesta, doncs, ja n'hi ha sancionats. Això ho tenim molt clar. El que passa que sí que intentem, doncs, amb els incidents que passa els dies d'informar, doncs, la necessitat, doncs, que la gent ha de retirar les bosses per no fer... per no molestar el seu veí que ho ha fet correctament.
Des de l'Ajuntament d'Arenys de Munt tenen clar que la problemàtica del reciclatge només es resoldrà amb la col·laboració de tothom.
Crònica de Ràdio Arenys de Munt, gràcies, Pau. Del Maresme, tornem al Segrià, a Lleida, en aquest cas per explicar-vos una iniciativa de l'Institut de Recerca Biomèdica. Destinarà 25.000 euros a la lluita contra la Covid-19, a recollir mostres i a publicar articles de recerca. Més informació des d'UAU, Lleida Ràdio. Míriam García, bon dia, quan vulguis.
Es tracta dels recursos recaptats gràcies a tres iniciatives solidàries: la cursa solidària Confina Run, les donacions a la pàgina web contra el coronavirus i la iniciativa Lleides Corona. El 50% de l'import recaptat es destinarà a sufragar les despeses del banc de mostres de Covid-19 disponibles per a estudis de la institució. Es tracta de l'eina amb què recullen les mostres de sang que després s'utilitzaran per als estudis sobre aquesta malaltia. L'altre 50% de l'import recaptat servirà per contribuir a les despeses de publicació de les recerques científiques sobre Covid-19 liderades per investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida en revistes de primera línia. Aquestes publicacions tenen elevats costos per acceptar l'article.
Gràcies, Míriam, des d'UAU Lleida Ràdio. De seguida anirem a Cultura, però abans traiem el cap a Ripoll. Diumenge és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI i allà ja tenen a punt un pla comarcal contra la discriminació d'aquest col·lectiu. Ràdio Ripoll, Albert Güell, bon dia. Un pla que per on passa?
Bon dia. A les portes del Dia de l'Orgull LGTB, que se celebra cada 28 de juny, l'elaboració del pla en defensa dels drets d'aquest col·lectiu al Ripollès encara a la recta final. La tasca va començar a finals de novembre amb el finançament de la Secretaria d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, però la pandèmia de la Covid-19 ha endarrerit la seva finalització. El procés ha estat marcat per la coparticipació per tal de concretar uns objectius ben definits i els ajuntaments han de tenir un paper clau perquè el pla tingui èxit. Marc Parada és el president de l'associació Tal Com Som.
Creiem que és bàsic que els ajuntaments en facin difusió, ja que és molt important que tots els ripollesos coneguin que hi ha aquest servei i que està a la seva disposició.
El pla es presentarà en un acte públic quan estigui finalitzat.
Crònica cultural, ara sí, aquest divendres, us ho dèiem, parlem de cinema, de la reobertura de moltes sales i d'una iniciativa que ho vol celebrar. Molts dels cinemes que avui tornen a tenir públic projectaran una pel·lícula d'allò més especial per l'ocasió, Cinema Paradiso. Un d'aquests és el cinema del Picat, el Picat Ràdio. Pere Gilar, bon dia, ens en dones més detalls, sisplau.
Bon dia, Anna. Tres mesos i mig després es podrà tornar a gaudir del 7è art al complex multisala del Picat del grup JCA Cinemes. La seva directora general, Montse Cortada, celebra l'obertura i assegura que ho fan amb els ànims ben a dalt.
Una companyia que fa 97 anys que pràcticament ha operat cada dia, necessitem vitalment tornar a fer allò que més estimem. Per tant, les ganes, l'energia i els ànims són alts.
Cortada també ha justificat l'emissió de tot un clàssic, Cinema Paradiso.
Una mica de ganes de tocar la fibra tant de l'espectador com crec que dels exhibidors. No? Perquè al final Cinema Paradiso és gran referent dintre del que significa la màgia del cinema o el, com deia el meu avi, el cuquet del cinema, no?
Aquestes instal·lacions, les més grans de tot Ponent, obriran amb un 30% de l'aforament, tot i que se'ls permet un 50%. També ho faran amb butaques numerades i augmentant de 15 a 30 els minuts entre cada projecció.
Gràcies, Pere. Des d'Aimunt FM, més coses, més cultura. Les Falles dels Pirineus ja tenen museu virtual. El projecte europeu Prometeus ha posat a disposició de la comunitat fallaire una plataforma interactiva d'aquesta festa. És una crònica de Ràdio Trem. Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. Espais com, per exemple, un mapa interactiu on es poden buscar els diferents pobles fallaires, un museu per a infants amb lectures i jocs i una secció en què a través de les xarxes i l'ús d'etiquetes es van recollint les aportacions de la comunitat fallaire. Xavier Roiger, professor d'Antropologia i Museologia de la Universitat de Barcelona, ha explicat que aquesta acció ja formava part del projecte Prometeus i que les circumstàncies de la Covid-19 han fet que la iniciativa s'avancés. El Prometeus és un projecte sobre les festes del foc del solstici als Pirineus vinculat a la Càtedra d'Educació i Patrimoni Material dels Pirineus de la Universitat de Lleida, de la UDL. El projecte compta entre els seus socis amb la Generalitat, el Govern d'Andorra i diverses universitats catalanes, entre d'altres. El museu virtual, que estarà en ple rendiment a finals del 2021, tal com estava previst, no serà ni un lloc web ni un recull de documentació, sinó un espai participatiu on preservar la festa i donar-li continuïtat.
I tot seguit toca parlar d'esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, comencem parlant de futbol perquè aquest matí hem conegut que el Barça femení s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid als quarts de final de la Women Champions League. Serà a Sant Mamés, a partit únic, el pròxim dia 21 d'agost. En cas de superar aquesta primera eliminatòria, les de Lluís Cortés s'enfrontaran al guanyador de l'emparellament entre Glasgow City i el Wolfsburg alemany. També en futbol, el sorteig del Playoff Express d'ascens a segona divisió ha emparellat els equips catalans amb filials o amb el potent Eivissa. Així, el Barça B s'enfrontarà al Valladolid B, el Cornellà ho farà amb l'Eivissa i el Centre d'Esport Sabadell jugarà davant l'Atlètic de Madrid B. Des de Ràdio Sabadell ens n'informa Sergi Parc.
El filial de l'Atlético de Madrid serà el rival del Centre d'Esports a la primera ronda del Playoff. El duel, recordem, serà partit únic i tindrà lloc el diumenge 19 de juliol al nou mirador del Jazires. El rival serà un conjunt al Matalassé que va acabar tercer classificat al grup primer de segona B. José Manzanera, director esportiu del Sabadell, feia aquesta valoració en calent del creuament.
Son un filial, son gente más joven, coge la forma mucho más rápido y si encima han estado compitiendo en categoría superior, pues tienen un ritmo de competición mucho más elevado. Pero yo no me centraría en eso, yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros. Ya tenemos el rival, ya sabemos contra quién tenemos que jugar el domingo en Algeciras. A partir de ahí, a pensar en nosotros, a mejorar nosotros y a competir.
L'Atlético B està lluitant durant tota la Lliga amb l'Atlètic Balears per la primera posició del seu grup, però es va desinflant al tram final, sumant només 5 punts dels últims 8 en joc.
I l'Espanyol està cada cop més a prop de baixar a segona divisió. La derrota d'ahir al camp del Betis per 1-0 deixa els de Belardo a 8 punts de la permanència quan només queden 7 partits per acabar la Lliga. I el Celta ha anunciat aquest matí la renovació del tècnic sabadellenc Òscar García Junyent fins al 2022. I el president de la Generalitat, Quim Torra, ha parlat avui de la candidatura dels Jocs Pirineus Barcelona 2030, assegurant que treballen perquè siguin els primers Jocs Verds de la història.
Està fet, em sembla, amb la mentalitat segle XXI, amb un respecte escrupolós pel medi ambient, involucrant-se justament amb aquest tema, fent potser els primers Jocs Verds de la història, no? I després hi ha un altre punt, per mi també molt important, d'aquests Jocs, que és l'equilibri territorial, no? Això que parlem tant de l'equilibri territorial. I, per tant, aquesta és una oportunitat única que ens permet, doncs, d'equilibrar territori, de fer-ho més sostenible.
Aquestes manifestacions les ha fet el president Torra en la connexió que ha mantingut aquest matí amb l'alpinista Sergi Mingote. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Bon cap de setmana. Fins aquí arriba la crònica esportiva. 3 minuts i arribarem una mica més i arribarem al punt de les 3. Ho deixem aquí. Tornarem dilluns, puntuals com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. Bon cap de setmana i ara sí, bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Oxigen que he oblidat mentre travesso amb un botó el trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. Soc tripulant del Pal Major, passa que m'albira l'horitzó. Saps que la son fa olor de pa. Hi ha una estació, una presa, viatge amb ser retard. Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present i encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. Mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. Diminutius per fer mig mal a les estrofes de la premsa elemental. Qui renta els draps i mai no plou. ser primer la solitud a Puigceló i de ben cert que posaria els peus al riu, però està prohibit dins un sistema productiu i encara busco la raó concreta del meu dia. La veritat són els motius que vam sopar, la mentida, un got de plàstic a la mà.